Ràdio Estel. Informatius.
Són les 5, bona tarda. Us parla Pere Joventí, Balcells. Josep Ametller, conseller delegat i cofundador d'Ametller Origen, defensa que la inversió que vol fer la seva empresa a Gelida, l'Alt Penedès, amb la construcció d'un agroparc, és la més gran que s'ha fet mai en aquesta comarca. En una entrevista al programa Tot anirà bé de Ràdio Estel, ha explicat que el projecte és únic al món i ha afirmat que per aquest motiu ha rebut el suport institucional de la Generalitat.
Treballar aquesta circularitat de poder portar aliments a la ciutat d'aquesta manera tan circular que fins i tot recollirem els envasos a la botiga per tornar-los a portar cap allà i tornar-los entre el circuit, serà un exemple que n'hi poden haver molts altres de què és possible alimentar a la població de manera molt més sostenible, per tant, molt més circular.
Sobre les crítiques que ha rebut el projecte, el senyor Ametller diu que és bo generar debat i qüestionar-s'ho tot, però ha afirmat que el que volen amb l'agropart és trencar els paradigmes del sector alimentari i fer-lo més sostenible afavorint l'economia circular. I la nova església de l'Esperit Sant de Barcelona integrarà un nou centre universitari de la Fundació Blanquerna. El projecte contempla la reforma integral de l'edifici on la missió pastoral i celebrativa pròpia de la parròquia i del món acadèmic conviuran en un únic espai. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Alguns problemes estructurals de la parròquia i la necessitat d'una nova seu de la Facultat de Ciències de la Salut de la Universitat Ramon Llull han fet que la Fundació Blanquerna i l'Arcabisbat de Barcelona arribin a un acord. Reformar l'Església de l'Esperit Sant, situada al districte d'Horta-Guinardó a Barcelona, i construir la nova Facultat de Salut. El vicari episcopal de la diòcesi de Barcelona, Enric Termes, ha assegurat que aquest projecte beneficia a tothom.
És un guanyar, lògicament, que els espais queden més reduïts, però que corresponen també a les necessitats actuals de la parròquia i de la comunitat parroquial. I, en segon lloc, aconseguim uns espais amb molts més bones condicions, no només per la celebració de la fe, sinó també per la pastoral.
La nova facultat albergarà gairebé 3.000 estudiants, quasi el doble que els actuals. Les obres, que duraran gairebé 3 anys, permetran a la universitat tenir un campus de salut de primer nivell, perquè durant aquest temps integraran també el grau de medicina.
Gràcies, Sílvia. I el patronal del Museu Nacional de Catalunya ha acordat avui per unanimitat iniciar l'ampliació de l'equipament amb l'horitzó de poder acabar les obres el 2029, que serà quan hi haurà el centenari de l'exposició internacional, la urbanització de Montjuïc i la construcció també del Palau Nacional. L'ampliació del pavelló Victòria Eugènia suposarà una important transformació i permetrà un replantejament global del museu, els espais, els relats i també el seu abast. El patronat també ha decidit la renovació del director Pepe Serra per un període de 5 anys. Ha valorat molt positivament la tasca desenvolupada durant l'etapa que porta al front del museu. Destaca especialment el posicionament social i cultural aconseguit, que ha comportat un important increment de visitants, arribant als prop de 900.000 el 2019 front als 400.000 del 2012 a l'inici del seu mandat. I uns 300 carters, segons la Guàrdia Urbana, s'han concentrat aquest dimecres al centre de Barcelona per reclamar millores laborals per treballadors de Correus sota el lema Un barri, un carter. La protesta l'ha convocada als sindicats majoritaris i coincideix amb l'inici d'una vaga de Comissions Obreres i UGT que durarà fins al divendres. I ara els esports amb Pau Massip.
En tenis, Iga Swiatek, número 1 del món, ha aconseguit la seva 33a victòria consecutiva i es classifica per a les semifinals del Roland Garros. La polonesa ha derrotat en el darrer partit de quarts del quadre femení la nord-americana Jessica Pegula per 2-16-0 amb un resultat de 6-3 i 6-2. La seva rival a la semifinal serà la russa Daria Kasatkina. Kasatkina, que s'ha classificat per unes semifinals d'un gran slam per primera vegada a la seva carrera, ha superat per 2-16-0 a Kudermetova, la tenista que va eliminar Paula Badosa del torneig de tennis que s'està disputant aquests dies a París. I en bàsquet, el Joventut de Badalona i el Barça s'enfrontaran a les semifinals de la Lliga ACB després que la penya guanyés ahir al Tenerife. Els badalonins van vèncer el campió de la Champions de bàsquet en el tercer partit de l'eliminatòria per 81-58. Ara els verd i negres tornen a unes semifinals de la Lliga de bàsquet després de 14 anys. En aquest cas s'enfrontaran al Barça en una eliminatòria en el millor de 5 partits. El primer serà aquest proper divendres al Palau Blaugrana. I en futbol, Gareth Bale ha anunciat aquest dimarts que marxa del Real Madrid. El jugador galès ho ha fet a través d'un missatge a les xarxes socials on s'ha acomiadat del club blanc. Bale deixa el Madrid després de 9 temporades i després d'haver tingut un paper secundari dins l'equip en els darrers anys. El jugador encara no ha aclarit el seu futur. De moment es troba concentrat aquests dies amb la selecció galesa.
Gràcies, Pau. Ampliarem totes aquestes informacions i moltes més al punt i seguit amb Diana Silva. Al toc de les 6, els deixem de nou amb el Tot anirà bé i Toni Marín. Fins ara.
Ràdio Estel.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Atenció, tots sabem que a partir del maig comença oficialment l'operació Bikini, però no es tracta només de perdre una mica de pes. Es tracta d'alimentar-se bé i estar sempre saludable. De vegades és bo ajudar el teu cos a eliminar líquids i toxines. Aqualim, de Laboratori Osmaen, és una solució 100% natural. Aqualim actua com diurètic i depurador, ajudant el nostre organisme a combatre la retenció de líquids. Demana Aqualim a Laboratori Osmaen.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Aqualim ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon d'Aqualim. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Són les 5 i 6 minuts. Magnífic, aquest llibre, eh? De debò, quines ganes de llegir el llibre del Manel Pérez, el subdirector de La Vanguardia i el cap de la secció d'Economia, aquesta burgesia en crisi, d'alguna manera, no? I després en Josep Martí Blanc, que se n'ha anat al concert del Rolling. Jo no sé, Carles, tu ets molt de Rolling o no?
No, jo sóc més de Beatles.
De Beatles. Mira, veus.
Beatles.
Jo vaig cansar dels Beatles tant, sí? No? Yesterday...
Bueno, clar, si escoltaves només això...
Saps? És que tu no hi era... En fi, ja ho sé, que és molt impopular el que estic dient, eh? O sigui, és molt impopular el que estic dient. Hola.
Molt bona tarda.
Com estàs, Lídia?
Bé.
Tu ets dels Beatles, també?
No, jo sóc de Queen.
Tu ets de Queen?
De Queen.
Mira, aquí ens entenem millor. Sí, ja. Aquí ens entenem millor, veus? I el Rolling, no?
No gaire.
Tampoc no?
No
gaire. Molt bé. Bueno, escolta'm. Hem de parlar de les hamburgueses. Home, hem de parlar de les hamburgueses. L'altre dia ens va portar hamburgueses per tots per celebrar el Dia Mundial de les Hamburgueses, que era el dissabte, oi? Et vas perdre uns pans...
Ja li he dit a en Carles que...
No. Tu t'imagines un pa de 17 quilos? Ai, una hamburguesa de 17 quilos?
No.
Doncs hi havia... No, l'hamburguesa no l'hem vist.
No.
Però el pa de l'hamburguesa sí. No? Que després no sabíem què fer amb tant de pa. Vam repartir, sí, vam sortir aquí al carrer i repartíem pa una mica. Saps el que feies tu l'altre dia al mercat?
Sí.
Doncs una mica el mateix, però aquí al fora. En fi, no és veritat. Les 5 i 8 minuts. Núria Ros, bona tarda.
Hola,
Núria.
Bona tarda.
Les teves hamburgueses de què eren?
De foie, no. De sobrassada amb parmesà i sobrassada... Parmesà, sí, no, és que jo encara no les he provat.
És que encara no les estàs...
Me les han portat avui.
Ah, veus? Mira quina
avui
sort.
Avui les provarem.
Ah, jo tampoc les tinc encara. És broma. Sobrassada amb parmesà i formatge de cabra amb nous. Boníssimes, com diria la Glòria Galeano. Boníssimes. Vinga, apropem-nos als diaris digitals. Què ens expliquen avui, Núria?
Mira, doncs avui parlen de la que a hores d'ara és considerada com la millor coca de Sant Joan d'aquest 2022. Es tracta d'una coca que elabora el forn de pa i pastisseria Gil, d'aquí la ciutat de Barcelona, i que destaca per ser una elaboració que conserva tots els trets tradicionals de la típica coca de Sant Joan. Com ara una bona qualitat del seu brioix de massa mare, la mantega, els aromes naturals i la disposició de les fruites confitades i de pinyons. O almenys això és el que ha valorat el jurat del certamen per situar, doncs, aquesta coca com la millor d'aquest 2022. Cal dir que en el certamen que s'ha celebrat aquest cap de setmana a la Farinera del Clot de Barcelona s'hi han presentat fins a 200 coques participants i, a part d'escollir la millor coca de Sant Joan, doncs també hi ha hagut altres premis, eh? Com, per exemple, el premi a la categoria de coca de crema i pinyons, que se l'ha endut la pastisseria i fleca Cal Parra d'Olost, el premi a la millor coca creativa, que se l'ha endut l'Atelier de Barcelona, o fins i tot el premi a la millor coca de xocolata, una de les grans novetats d'aquesta edició i que ha premiat, doncs, a la pastisseria Brunells de Barcelona.
Que bé.
Així, doncs, a 3 setmanes de la Revetlla de Sant Joan, doncs...
Ai, ja 3 tenim... setmanes només per Sant Joan? 3 setmanes per Sant Joan? No havia caigut fins ara. Déu-n'hi-do. I què més?
Doncs avui també llegim els digitals, que justament avui, 1 de juny, ha arrencat el Primavera Sound 2022. Un festival de música que tot just ha arrencat fa unes hores i que s'allargarà fins al proper diumenge 12 de juny. Tal com destaquen avui la majoria de portades digitals, al llarg d'aquests dies el festival oferirà ni més ni menys que uns 500 concerts i es preveu que arribi a concentrar fins a 500.000 d'assistents. I cal dir que, tot i que la programació principal, que se centrarà en els caps de setmana del 2, el 4 i del 9 al 11 de juny, entremig doncs se celebrarà el Primavera a la ciutat, no? On 14 sales de Barcelona el que faran serà acollir fins a 200 actuacions.
Que bé.
Això sí, les grans actuacions seran al recinte del Parc del Fòrum i portaran a terres barcelonines doncs, artistes internacionals de la talla de Dua Lipa, que per cert avui actua a les 9 de la nit al Palau Sant Jordi, però també altres com Bat Guiar, l'Antònia Font i Maria del Mar Bonet, entre una llarga i llarga llista.
Està molt bé.
Així doncs, avui 1 de juny podem dir que després de 2 anys de pandèmia, doncs el Primavera Sound ha tornat i com ha tornat.
Oh, quines ganes, eh? Quines ganes. Sou de festivals vosaltres o no?
No gaire.
No, eh? Tu,
jo de música sí, de festivals no ho sé, més de concerts, potser. Sí, o sigui, treure el concert del festival.
Ah, val, no t'agrada el festival en si, el concepte. A mi tampoc, quasi. Núria, i com acabem això?
Doncs toca parlar, per acabar, dels Rolling Stones. En concret, avui parlarem del líder de la banda, Mick Jagger, perquè, a part de ser notícia, doncs, perquè avui justament arranca amb la seva banda la que es diu que podria ser a la seva última gira, també destaca per la generosa propina que ha deixat en un restaurant madriler. Atenció, perquè segons llegim avui a la plataforma digital 20 Minutos, el líder de la banda hauria deixat fins a 200 euros de propina als treballadors del restaurant madrileny, que es diu Las Tortillas de Gavino, després de quedar doncs, totalment satisfet pel sopar, és obvi. Però això no és tot, perquè segons llegim, també hauria regalat una de les pues amb les que toca la seva històrica guitarra.
Ja veus...
I clar, doncs, com és evident, el personal va acabar molt content perquè no qualsevol dia et deixen 200 euros de propina.
No, 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 no. A mi mai, de fet.
A mi tampoc.
A tu tampoc,
tampoc.
No? Tu, a tu, Carles, a la carrisseria?
Ni de broma.
Mai et donen una propina, no? I a tu, Lídia?
Jo he de dir que...
A tu sí, a mi sí. Ja ens ho imaginàvem.
Ja t'ho imaginàvem. Que hi ha hagut un parell de casaments que sí que han vingut els pares dels nuvis
sí.
amb un sobre i diguéssim
que... sobres.
Sí. I ens han donat una propina. I llavors això ho hem repartit entre tot l'equip i ens n'hem anat a sopar.
Ah, sí?
Sí.
Caram, era una propina generosa, doncs.
Bueno, estava bé.
Estava bé,
correcte.
No? Què tal les noves instal·lacions al carrer Balmes?
Molt bé. Lídia... De Lídia's Events.
Events?
Molt bé.
Lídia's Weddings.
Weddings. Bueno, al final és Lídia's Weddings and Events, però bueno, ho hem reduït a Lídia's Events. I sí que és veritat que bé, funciona molt... Després del que hem viscut d'aquesta pandèmia, doncs podem donar les gràcies que tot això torna a rotllar.
Això s'han agafat un àtic al carrer Balmes? Gràcies a les propines, eh? Ja t'ho dic ara,
amb
Carles.
Els sobres,
amb els sobres.
El
no?
Tanto,
amb els sobres, el sobre. Vosaltres deixeu propina o no?
Si deixem nosaltres?
Sí, és a dir, quan sou, no allò... Com dir-ho? No som els anfitrions, sinó que sou clients, aneu al restaurant, al taxi... Sou de deixar propina, sí?
Sí, a l'Auret, sí. Els dos Aurets, el d'això... Sí, sí que
Auret,
has deixat.
Aurets, no 200 euros com el Mick Jagger.
Home, si tingués el mateix pressupost que ell, segurament probablement que sí que ho faria, no?
Hem anat a trucar a la porta un bon amic nostre, que és el Ricard Cayuelas. Professor Cayuelas, què tal? Bona tarda.
Hola, Toni, bona tarda.
Bona tarda. Ricard Cayuelas és expert en psicologia econòmica. Ens agrada molt això de la psicologia econòmica, perquè el tema de les propines, Ricard, és un tema... Jo tinc la sensació que ha entrat una mica en crisi després de la pandèmia el tant de pagament amb tarja. No sé què en penses.
Bueno, jo és un tema que he treballat amb diferents grups. Les propines no són més que un reconeixement a un tercer per haver-te sentit ben tractat. Jo defineixo 5 tipologies de propines.
A veure.
La primera és l'escandalós, que és aquest, el Mick Jagger, que el que no s'ha dit és que el sopar va costar 300 euros, però ell va pagar 200 de propina, no?
Déu-n'hi-do.
Vull dir, aquesta és una tecnologia molt de gran poder adquisitiu, no?
Bueno, o que portava un bitllet de 500 i li va dir quédate con el cambio, no? Probablement.
Sí, exacte.
No ho sé,
exacte,
algú així, potser.
Vol deixar petjada, no?
Això.
Després està el que jo considero que és el més adequat, que és l'agraït, que deixa una propina important, però no és ostentosa quan s'ha sentit ben tractat. Si tens un xupito, si t'han donat un descompte del pàrquing i t'han posat una bona taula, doncs què millor de donar entre un 5 i un màxim d'un 10% de propina.
Oh, entre 5 i 10%, ok.
Sí, màxim.
Sí.
Després està el poca solta.
Sí.
el Boca Solta deixa una propina similar en un lloc on l'han tractat amb absoluta indiferència. Aleshores, aquest potser és el més estrany, no? Perquè si no t'has sentit acollit ni que deixis un 10%, doncs, bueno, o te sobren els calés o realment és
no
crida l'atenció. No?
Clar, clar.
Després tenim l'insensat. L'insensat és el que deixa propina en un lloc on l'han tractat malament. Jo això considero que és una insensatesa. Te traten malament i deixes un 5% o un 10% de propina.
Jo no ho entenc, francament.
I després està el ronso. El ronso o el negat. I aquest és el que no deixa mai ni 5 cèntims de propina, passi el que passi.
Ja.
Bé, aquestes són les meves 5 tipologies.
No, crec que són 5 tipologies que fan referència pràcticament, no, a tots els estats del consum. Què vols dir, Lídia?
No, que estava pensant dir que als Estats Units és molt típic que directament el tiquet que tu et porten a la taula, directament ja t'agafen una part del que tu has abonat, vale? I ja t'ho agafen. És a dir, nosaltres tenim l'acostum que et porten el teu tiquet, pagues el que has consumit, el consum, els productes, etc. I després tu, si vols, deixes aquesta propina. Als Estats Units és així. Als Estats Units et porten el teu tiquet i a dintre del tiquet ja hi ha la propina. També.
Clar, perquè és obligatòria, no?
És obligatòria o sí, però hi ha vegades... Sí. Hi ha vegades que no és... O sigui, que, per exemple, jo quan vam anar-hi, et van portar el tiquet, em van portar el canvi i ja es van quedar la propina. Dic, no? Dic, torna'm el canvi, dic, i després jo decideixo aviam quina propina et deixo.
No es fa així als Estats Units.
Ja. Però,
no és així, no és
però
així.
Quan t'han de tornar una propina... O sigui, si te dones un bitllet de... Jo què sé, $200, $500, no sé, i que no te tornin el
dinar... Déu el sobre, eh? Déu-n'hi-do els sobres, eh? Ricard, tu t'han donat propina alguna vegada? O sigui, tu estàs a la consulta, no? I et ve un pacient, alguna cosa. Et donen propina o no? Que bien me ha atendido mi psicólogo. No.
Algun pacient m'ha portat un regal i l'he tingut que rebutjar.
Ah?
Perquè acceptar un regal és quedar en una posició delicada.
Yeah.
I aleshores, amb un tractament, ni un metge ni un psicòleg tindria que acceptar regals. Perquè et quedes en una posició fumuda.
Però jo, si tinc un col·laborador que em regala hamburgueses, les puc acceptar o no?
Si tens, què?
Un col·laborador que em porta hamburgueses. Les puc acceptar, no? O què?
Bueno, depèn de la professió que tinguis.
No, jo. Toni Marín, a la ràdio. Sí. Sí, jo sí, eh?
Sí, sí.
Menos mal.
Tu sí.
Ara m'havies deixat preocupat. Ricard Gallo...
Jo quan em parlaves d'un psiquiatre, o un psiquiatre o un metge que tracta la gent, això és molt més delicat, eh? Molt
clar,
més...
És una altra cosa. Sí. Molt bé. Sí, Ricard Gallo, una abraçada gran. Moltíssimes gràcies.
Igualment a tu, Toni.
Gràcies. Adéu, bona tarda. Adéu. Estem esperant que arribi el Javier Ordiales, el nostre taxista, un dels nostres taxistes de referència. Jo crec que el taxi sí que es deixa propina normalment, no?
Jo és que cada vegada més estic amb Cabify. Llavors,
estic amb
aquests sistemes de VTC i...
Això, menys mal,
al tanto.
Menys mal que ho ha dit abans no arribi el Javier Ordiales.
Bueno, però al final és perquè he viscut experiències dintre d'un taxi que no m'han agradat.
Ja.
I sí que tinc un parell de taxis de confiança, però si no estan disponibles en aquell moment, doncs prefereixo agafar... Una cosa d'aquestes.
I tu, Carles?
Jo soc de taxi.
I deixes propina als taxis o no?
No.
Quan agafes un taxi? Mai?
No.
Ah.
No. Jo, el fet de deixar propina, com a norma, no va amb mi.
Ja.
És a dir, te l'has de guanyar, la propina.
Ja.
No?
Sí,
perquè
sí.
Jo soc... Jo ara estic de cara al públic i jo intento fer la meva feina d'una forma professional i a mai se li ocorrirà a ningú deixar una propina en una carnisseria.
Escolta'm, nen, jo em passo la vida aquí fent entrevistes.
Per això t'anava a dir...
Mai m'han dit, mira, 10 eurets que m'has fet una entrevista boníssima.
Perfecte.
Mai de la vida.
Però t'aportem cosetes de tant en tant.
Sí. No dic que
jo,
no.
Jo t'he de tornar a portar coses.
No cal, que no estic demanant que porteu coses. Bueno...
Bueno.
En general.
És
broma, eh? És broma. No, però és veritat que, clar, hi ha professions que mai de la vida reben una propina, és veritat, no?
Sí, però vas a un bar, un restaurant, vas al perruquer i potser li deixes una propina,
ja.
Al taxi, però com a costum No tinc aquesta costum.
Bueno, a les 5 i 19 minuts, jo li havia demanat a l'Andreu que vingués per fer-nos una petita valoració de la rebuda de les teves hamburgueses. Ho recordo ràpidament que vam tenir aquí, va ser una alegria, l'altre dia, això, Lídia, perquè era el Dia Mundial de l'Hamburguesa, ens va portar hamburgueses per a tots. Al xat del programa nosaltres tenim un xat, no? entre nosaltres, un grup de WhatsApp, on, doncs, al matí, doncs, qualsevol cosa, o al matí, la tarda, la nit, perquè aquí es treballa molt, doncs ens enviem els missatges, no? Era divertidíssim el divendres al matí, perquè allò semblava el menú, saps? És a dir, cada persona, jo vull una de hamburguesa amb no sé què i l'altra amb no sé quant, saps? És a dir, jo crec que va encertar molt la Glòria, mira el que et dic.
Sí, la Glòria ja ens ho ha dit anteriorment, ja ens ha dit abans d'entrar aquí a l'estudi que...
Va fer unes hamburgueses amb foie, però que va fer amb una ceba caramelitzada, crec que era, que m'ho ha explicat 40 vegades, si no me recordo. Una ceba caramelitzada i què més portava?
Ibri. Sí. I deia que era com un colant d'hamburguesa que queia al buix. Si no te recordo malament.
No? Sí, a més,
amb pa de vidre.
És que ja és perfecta.
És perfecta, no? Jo crec que bé, es nota que ella, que en sap molt de cuina, perquè en sap molt de cuina aquí la Glòria, doncs sabia el que es feia. Però deixa'm dir-te que les de sobrassada i parmesà, un abans i un després a la vida. No? És a dir, clar, ja no... Et varia el concepte. Ja no és el mateix. No, tu les has tastades?
No les he tastat.
Pobreta.
Vaig estar per fora per feina, també, que tenim casaments a Balears i vam estar fora per feina.
Es casen igual a Balears que aquí o...?
Es casen més a lo grande.
Massa, perquè allà hi ha més diners.
Sí, però costa més.
Ah, és allà. El dels sobres és allà.
Allà i aquí. Home, ojo, que allà depèn de quina illa sigui, com diuen allà, s'aferra. S'aferra,
ah, sí?
Vol dir...
Que són del
que
puny...
Són de... Que es tanquen.
Ah, sí, eh?
Sí.
Perquè...
Enganxa.
Digues.
Perdoneu, una clienta que just marxa demà, ha vingut avui a buscar l'encàrrec, marxa demà a Formentera tot el mes.
Oh, que bé. Què passa?
Que bé, home,
casa... Formentera és una illa preciosa.
Té casa allà, de fa 30 anys, i em deia que n'hi havia un problema allà. I és que la gent autòctona d'allà, els preus de tot ha pujat tant...
Home, perdona, clar.
...que la gent no es pot comprar un pis allà,
però,
o una casa.
Guapo, si jo me'n recordo una vegada a... Ai, on era allò? Jo crec que era a Cala Saona. O a Illetes. No, a Illetes. A Illetes hi ha un xiringuito, no?
Sí.
I me'n recordo que vaig anar a buscar una aigua! Una aigua, una ampolleta... No una aigua de litre i mig, no, una ampolleta d'aigua. Em van cobrar 8 euros.
Però estaria freda, no?
No sé què dir-te. Jo sí que em vaig quedar fred. Saps el que et vull dir? Jo sí que em vaig quedar fred, perquè a més ja, quan vaig pagar, ja havia fet el glob. Que si no... Això sí, me'n vaig anar sense deixar propina. Ara... Home!
No us ha passat mai d'anar a un restaurant a Balears amb una Setmana Santa o així i tornes a l'estiu? Tens el mateix tiquet i al cap de 2 dies potser tornes i te pugen el preu? Perquè a mi m'ha passat. No, perquè pensen que ets de fora o el que sigui i te pugen el preu d'aquell tiquet. Pugen el valor. O sigui que jo recomano...
Bueno, però això passa en algunes ciutats que són turístiques.
Sí.
El que fan, i ara no entraré en exemples concrets,
no.
però sí que els podríem posar, és que tenen com 2 preus. Tenen el preu per la gent que hi viu i el preu dels turistes. Clar, en una ciutat com Barcelona, posem per cas, i ja em perdonaran, hi ha barris més turístics i uns altres
Totalment.
Que no ho són. Però clar, hi ha ciutats que són tan petites que tot és turístic. Tot, amb la qual cosa la gent que viu allà, clar, no pot estar pagant segurament el mateix preu, el mateix tiquet que gent que sí que...
Això
no?
És igual que quan jo, per exemple, que trepitjo molt Menorca, a les dues ciutats més turístiques és Maó i Ciutadella, Maó la capital, etc. I hi ha un mercat, que li diuen el mercat dels pescadors, que la gent normalment allà va de tapes. O sigui, fan tapes típiques menorquines, etc. Però, per exemple, entre setmana, jo no m'hagués imaginat mai que hi hagués tanta gent entre setmana turística amb aquell mercat un dimecres. O sigui, estem parlant que vaig viatjar de dimecres i dijous per un casament. Llavors, partint d'aquesta base, és el que diem, no? El tiquet mig puja de 3 a, sí. Sí, a 4 sí. euros més, en aquest sentit. I després te'n vas a Ciutadella i et passa el mateix. Hi ha la plaça que li diuen d'Esborn, si tu et menges qualsevol cosa allà, o la plaça dels Pins que li diuen, allà jo sé que segons tu vagis, si ja ens coneixen i tal, t'aplicaran això que diu el Toni.
Tinc la sensació que avui, us estic dient, però bé, estic rient, eh? Hi ha una part del guió, o sigui, m'han passat una relació de propines de famosos.
Sí.
Val? Crec que és un corta i pega.
Perquè, jura, en sèrio?
T'ho juro. Perquè jo crec que ningú, espero, que ningú primer que és en castellà. No, cosa que ja no és molt normal. Però és que m'agrada com està escrita. Shakira i Piqué. T'ho vaig a llegir tal qual ho tinc escrit. Eh? La pareja, que disfrutó de una semana de vacaciones en Ibiza a principios de verano, contrató un chef que les cocinara durante su estancia en la isla Pitiusa. Ai, m'ha agradat molt això, de la isla Pitiusa. Al acabar la semana, Shakira i Piqué obsequiaron al cocinero con una propina de 20.000 euros. 20.000 euros! 20.000 euros de propina.
Jo tenia un client que era treballava al Melia Sky, era el jefe de la part d'hostaleria i tot el xef, etc. Li van deixar una propina, crec que eren més de 3.000 euros.
Més de 3.000?
Més per servir-li. I només volia que aquell client el servís...
Sí, clar.
En ell. O sigui, que el servís ell com a persona que la tangui.
A mi no m'entra al cap el poc valor que se li dona els diners.
Perquè ets pobre, com jo.
Clar.
Clar, aleshores no ens fem
malament. 20.000 euros.
20.000 euros, la Shakira i el Piqué. Home, deixa'm dir-te que...
10.000 cadascú.
Entre un i l'altre, diguem que mouen una mica de diners. M'entens? Mouen... Tinc la sensació que mouen una mica de diners. Però jo crec que és corta i pega, això. Mira, Johnny Depp. Això és un corta i pega. Digo, el popular actor, me agrada molt la de, el popular actor, fue a cenar con unos amigos a un popular restaurante. Tot és molt popular. De Chicago, per ser més exactes. Al pagar la cuenta, Johnny... M'agrada molt això. Johnny dejó a la mesera, $4.000 de propina. Però $4.000 de propina.
Una propina popular.
Molt popular, no? Charlize Theron. El hijo de la actriz quería un helado. Y ella, como buena madre, se lo compró. Eso es insoportable, ¿no? El precio de este, $3.75. Sin embargo, Charlize pagó con un billete de 100 y la heladera se quedó con el cambio. Creo que el que más me está agradando eso es aquel guión. Estic fascinado. ¿Qué ha escrito eso? No, no, espera. Mira, eso va mejorando. Segons pasa, va mejorando. Mira, David Beckham, el guapo exfutbolista... Això és un guió perquè ho llegeixi jo. El guapo exfutbolista, tu creus que jo he de dir per entendre el guapo exfutbolista? Està bé, eh? No, no, m'està agradant molt. Acudió a un bar en Los Ángeles para celebrar el triunfo de un partido amistoso. Al marcharse dejó 1.000 euros de propina al camarero. Bueno, ha començat millor que ha acabat, no? Taylor Swift. Su fama de fría le precede. Tothom ho diu. Taylor és molt fria, no? Sin embargo, la cantante también tiene gestos generosos. En una ocasión, Taylor dejó $500 de propina en un restaurante, además de regalar varias entradas al cocinero para que acudiera a uno de sus shows con sus hijos. ¿Sabeu de qué está hablando? Yo no sé ni qui és ella. O sigui, imagina't.
Fa un show amb els seus fills?
Jo no ho sé. No. I la Jay-Z, sabeu qui és Jay-Z?
Jay-Z.
No sé.
Jay-Z.
Bueno, en fi, que va pagar el marit... Ah, el marido de Beyoncé, que ho diu més endavant.
Ah, Jay-Z.
Jo què sé. Va demanar una ampolla de xampany, ara ja l'estic traduint literalment, eh?
Jay-Z, no, és Jay-Z.
Aquí posa Jay-Z.
No, pues, és Jay-Z.
Però amb C.
Em sembla que sí.
Ah, sí?
Crec que sí. No?
A mi, és que lo mismo me da que me da lo mismo. Saps una mica el que vull dir. El marido de Beyoncé pidió una botella de xampany valorada en $100.000.
Això sí que m'ho crec.
$100.000, però al pagar es va convertir en 150.000.
Bueno, me va deixar així de propina 50.000 de més.
I jo pensant en unes hamburgueses com a propina.
I aquests feliç amb això, pensant en aquestes hamburgueses.
Jo perquè soc no, feliç.
També t'he dit una cosa. Jo, que també visc a aquest món de... que no importa, de gent d'Avinguda Pearson, d'aquí de Barcelona...
Però això és massa,
és,
no?
Jo us dic una cosa, que ens demanen el millor avenç de dimecres fins de dimecres a dissabte, i hi ha moments que, verdaderament, és heavy perquè se senten molt solitaris. Mm. O sigui, hi ha gent amb aquells avenç que potser ni es coneixen.
Yeah.
O els nens, inclús, és molt trist que tu els estiguis fent potser una comunió o qualsevol cosa, i que... o un aniversari, o el que estiguin bar mitzvah, etc. I els nens, o sigui, els pares marxen i els nens es queden sols, i es queden amb la nani. O sigui, això és... jo me'n recordo dels meus aniversaris, amb perdó pan bimbo con nocilla, o sigui...
Però no vol dir que tothom sigui així, no?
Bueno, però la gran majoria de vents allà dalt, els que hem viscut, són així.
Yeah. Hi ha una frase que no sé ni qui l'ha dit, ni qui l'ha fet famosa, ni res, que és, ets tan pobre que només tens diners.
Sí, sí. I jo et dic una altra. I hi ha una altra frase que és, això ho ha dit algú que no té diners.
Que no té diners.
No? En fi, hi ha una altra que deia, els diners no donen la felicitat, però...
Ajuden.
T'ajuden, no? T'entretenen, te'n vas de viatge, no? Què faríeu si tinguéssiu molts diners? Imagina't ara que de sobte et diuen... Et ve un client molt satisfet per tota una vida d'hamburgueses boníssimes, no? Sí. Que van sempre a la carnisseria Elisabet, aquí al mercat de les Corts, que no ho havia dit encara. Home, com a mínim, no? La falca. Fem una falca. I et dona, jo què sé, 1 milió d'euros. Pam! Heredero universal. Què faries?
Amb 1 milió d'euros?
Posa-li 3, com total.
3 milions, m'ho poses més difícil encara.
Sí, encara.
Et dic que m'ho poses més difícil perquè si és 1 milió d'euros seria fàcil repartir-ho. 3 milions ja em costaria més repartir-ho.
Per què? Perquè hi hauria més gent a repartir?
Sí, perquè jo penso que els diners poden portar molts problemes.
Em porten, i tant.
Em porten.
Llavors, a mi m'agradaria tindre els diners suficients com per viure fantàsticament, però sense necessitat de tindre 540 milions que t'hagi tocat a l'Euromillones. Ja. No ho necessito.
Tu no, eh? I tu, Lídia?
Jo ajudaria a gent. No sembla utòpic, però és així. M'asseguraria la professió. Seguiria treballant, perquè no sóc una persona d'estar al sofà. Ja. Això també ho dic. Però estaria més tranquil. Là.
Jo d'entrada m'aniria de viatge.
Això segur.
I allà decidiria què faig. Vinga, passa 1:45. El que sí que tinc clar és que no esperaria més de 3 minuts quan truco a un servei d'atenció al client. Quin rotllo, això, eh? Està bé, és que ahir coneixíem la història del govern que ha legislat en aquesta direcció i com tenim una tertúlia de clients, que és aquesta, i aquí estem parlant de clients, doncs lògicament havíem de fer, perdó, referència... Aquesta qüestió fa una mica de ràbia, no? És a dir, que t'intentes donar d'alta, jo què sé, de qualsevol servei, és immediat, no? Immediat. En canvi, truques perquè tens un problema, i no sempre, evidentment, però hi ha moltes vegades que et pots passar allà la vida, no?
Jo m'he passat 45 minuts de rellotge.
45?
45 minuts de rellotge amb la música de Ni-Ni-Ni, amb una companyia de llum.
I a més, clar, és que la música és horrible.
Val? I llavors aquesta música és que... T'irrita, a més, aquella música, perquè vols solucionar aquest problema, primer vas de bé, després, fa molta gràcia, tots nostres agents estan ocupats.
Ocupa usted la posició 3.412. No, ja ho sé, que estic exagerant,
no,
clar.
Però te dicen, tiene una espera de 6 minuts més. Llavors, aquí ja t'irrites.
Però fins a 45 minuts?
45 minuts per arreglar un problema, a més, dels meus avis, que sé que m'estan escoltant, i els saludo des d'aquí.
Jo també.
Aprofito.
I jo.
Vale.
Estan molt saludats per part de tot l'equip de la ràdio. Tu has tingut experiències d'aquestes característiques també, Carles, o no?
Jo, la més desagradable que he tingut últimament ha sigut amb l'ambulatori, perquè anava a fer la revisió de la vista, i trucava, i em penjaven sempre.
Ah, ja.
Escolta, estàs allà esperant 2, 3, 5 minutets amb la musiqueta aquesta, i després et pengen.
Ja.
Per què em penges?
I tornes a trucar i et tornen a penjar.
Sí, t'ho estic preguntant.
Jo no estava. No m'ha mirat, de veritat, no ho sé. Anava a dir amb ulls de vaca. No per part seva, sinó perquè és una cosa que li ha passat a la carnisseria.
Ai, sí.
Ara ho explicarem. Però deixeu-me que saludi la persona que tenim al telèfon. És delegada a Catalunya de la OCU, és a dir, l'Organització de Consumidors i Usuaris. Esther Lorente, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Sembla que tocava, no?, una iniciativa d'aquestes característiques. A nosaltres ens ha semblat veritablement bona. No sé què en penseu vosaltres.
Bueno, estem bastant contents amb aquest projecte. Nosaltres des d'OCU feia temps que estàvem apretant en el tema dels serveis d'atenció al client. Des del 2014 ja vam iniciar diverses campanyes i sembla ser que, bueno, això de moment és un projecte que ara s'ha de tramitar a nivell parlamentari, però de moment fem una valoració bastant positiva d'aquest tema.
Clar, un es pregunta com es pot arribar a controlar això, no?
Clar, és que d'això sí que, bueno, t'he de dir que com que no tenim el text ni tan sol del projecte, no sabem exactament com es controlarà. Suposo que es faran unes auditories externes. I bueno, s'haurà d'anar veient el text per dins. A la nota de premsa del Ministeri de Consum deien això, que es faria mitjançant unes auditories externes per veure si es donava aquest termini de 3 minuts.
Clar. Hem vist en aquest mateix avantprojecte que comentaves altres qüestions. El tema dels 3 minuts probablement és el que més destaca, el que més crida l'atenció, però també veiem que les empreses hauran d'oferir als clients un servei obert les 24 hores del dia i tots els dies de l'any, i no podran derivar les trucades a telèfons que impliquin un cost. Això sí que també és molt important, perquè hi ha moltes vegades que per fer una contractació truques en 900, però en canvi per fer una reclamació et fan trucar en 902.
Sí, sí, això és una cosa que hem apretat molt des d'OCU des de fa moltíssim temps, perquè més, bueno, és que és un dret dels consumidors. Per donar de baixa un servei que hagis de pagar és molt fort. Estem contents en aquest sentit de que això tiri endavant.
Clar. Ara fa un moment la Nidia Canyelles ens explicava que havia arribat a estar 40 minuts esperant a que la tanquessin en un servei d'aquestes característiques. Sembla ser que no és una situació tan estranya, no?
No, i a més es dona bueno, a moltes empreses. No és que sigui estrany, és que és l'habitual.
Yeah.
Per això nosaltres considerem, perquè clar, què passa? Que el consumidor desisteix al final de reclamar o de fer valdre els seus drets, perquè clar, és una manera dissuasòria, no?, de que desisteixi de fer aquestes reclamacions, perquè si s'ha d'estar allà 45 minuts.
Clar.
Per això nosaltres estàvem molt, molt contents en aquest sentit. Sí que és veritat que no seran totes les empreses, són les empreses, les grans empreses, clar, que tenen més de 250 treballadors.
Lògic.
No serà a tots els sectors i a la botiga de barri no haurà de tenir aquest servei.
Carles, a la carnisseria... perquè és que tinc aquí el Carles, que és un carnisser, pots estar tranquil que encara que les clientes o els clients truquin per fer preguntes, no has d'estar les 24 hores disponible.
Clar,
molt bé.
Està previst així, perquè tranquil, si no seria totalment inviable.
Home, i tant. En qualsevol cas, Esther, el que hem vist és que aquesta iniciativa ha estat molt ben rebuda, per tant, efectivament, encara això ha de passar pel Consell de Ministres i tota la història, s'ha de tramitar, però sembla que és bastant probable que vegi la llum aviat, això, no?
Bueno, haurem de veure, per això et dic que fem una primera valoració positiva, però haurem de veure el text per com s'estableix això dels controls d'aquests 3 minuts, com es farà.
Uh-huh.
I una altra cosa que veiem que es podia haver millorat més encara,
sí,
és el temps de resposta en reclamacions via mail o via carta,
uh-huh,
que s'ha escurçat, abans eren 30 dies, i s'escurça fins a 15 dies hàbils. Nosaltres, yeah, trobem que aquests 15 dies segueixen sent excessius, que hauria de donar-se un termini menys llarg per donar resposta, sobretot en grans empreses, vull dir.
Lògicament, no entenem. En qualsevol cas, volíem entendre realment l'estat de la qüestió i per això havíem d'anar a trucar a la porta d'algú que en sap molt, com és la delegada de Catalunya de l'Organització de Consumidors i Usuaris, l'OCU, Esther Lorente. Moltes gràcies, Esther.
A vosaltres.
Moltíssimes gràcies. Bona tarda. Adéu. Però és veritat que va arribar algú a la carnisseria, Carles, i et va demanar ulls de vaca?
Sí.
Però què, es mengen?
Era per la seva filla, que li demanaven, no sé si alcohol, institut...
Un treball, per un treball.
Sí, però a més amb exigències, perquè ens deien que no podien estar congelats, perquè si estaven congelats es trencaven les fibres de l'ull, no sé què... Bueno, i el tema és que...
Ulls de vaca?
Avui en dia tot el tema aquest d'ulls i estan molt enfocats directament des de l'escorxador a temes veterinaris, sobretot d'estudis mèdics i tal. Està molt controlat.
O sigui, no en tenies?
No.
Vaja.
Ni en tenia ni podia aconseguir.
Pobreta nena, no? I al col·le li estaven demanant ulls de vaca?
Nosaltres no heu de fet al col·le la prova aquesta dels pulmons
el
de vaca?
També, el José també li van fer? Sí?
Sí.
El José Matosas li van demanar també ulls de vaca una vegada. Els...
Sí o no?
Sí, sí. Deu ser la mateixa escola. No, què dius, perdona?
Dic que al col·le a mi em van demanar d'anar a buscar uns pulmons de vaca.
Uns pulmons de vaca?
I llavors els pulmons els vam inflar amb una paieta d'això perquè veiéssim el funcionament dels pulmons. Això eren les ciències naturals d'abans.
Veus, és impressionant. Veus,
home, jo tenia aquella cosa de la granota.
No, no, jo em feia molta angúnia.
La dissecció aquella de la granota, això sí.
Jo aquell dia vaig sortir corrents.
Però, perdona, guapa, o sigui, tampoc és la cosa més normal del món que et facin portar uns pulmons de vaca a la classe de Ciències Naturals.
Sí, i me'n recordo, i feien, o sigui, eren molt grans, perquè eren molt grans.
Home, la vaca és molt gran, vull dir, els pulmons han de ser grans.
I els vam bufar, i ens vam
fer... Vam bufar els pulmons de la vaca? Vam
bufar els pulmons, i llavors s'inflaven, veus?
Lídia, ens estàs trencant tot el magnetisme inicial i tot aquest savoir-faire a la Glòria Serra. També. Ai, a la Glòria Serra, he dit. A la Glòria Galiano, també?
Veus, és que...
Però, no, no som d'un altre món.
Però a quines escoles anàveu, vosaltres? Clar, si heu sortit, no? Tants ulls de vaca i pulmons de vaca, i és molt raro, això, eh? Xavier Sabin, què tal? Bona tarda.
Què tal?
Xavier Sabin, encara no començarem a parlar del tema, però jo vull l'opinió d'un psicòleg general sanitari sobre aquesta qüestió. No és molt normal demanar-li als nens que portin pulmons de vaca a l'escola, no? Sí.
No és freqüent, jo crec. No sé si és normal o no és normal, però no és freqüent.
No és freqüent, eh? No és freqüent. Escolta'm, com ha anat la setmana, Lídia? Sí. Molta feina.
Molta feina. Molta feina.
S'està casant molt tothom.
Sí, o sigui, ja van dir, l'altre dia va sortir fins i tot una notícia que deien que era un dels anys que... perquè portàvem 2 anys de retras.
Ahà.
2022 i 2023 seran 2 anys molt bons pel sector nupcial.
Hi ha molta gent per casar-se.
Molta gent. Molta gent.
No sé si en el camí, amb aquest retras de 2 anys, hi ha hagut gent que s'havia de casar i que finalment ha decidit que no.
A nosaltres ens va passar. Ho vaig comentar inclús aquí al programa. Nosaltres teníem parelles, va venir Covid i van partir peres en aquest sentit. I van, o sigui, al final, clar, entens la posició del que els hi ha passat amb ells, però ells han d'entendre que tu també estàs treballant en aquest sentit i estàs arreglant-li tot el casament de nou i segueixes treballant sense cobrar-los res.
Yeah.
I això tampoc podia ser, perquè jo també havia de menjar.
Clar. I què?
Pues res, al final vam aplaçar tots els casaments i hi havia gent que es quedava pel camí.
Escolta'm, és veritat que un client no volia que anés la seva mare al casament? Això és molt fort.
Sí, l'any passat ser.
I per què?
Va ser un dels últims casaments que vam fer l'any passat i fins i tot... el dia abans, jo parlant amb la núvia, parlant per telèfon, vam fer fins i tot una videotrucada i li va dir, em deia, diu, Lídia, és que no vull que vingui, perquè sé que hi haurà problemes. I efectivament hi van haver problemes.
Perquè va anar al final.
Sí, va anar...
Però com li dius a la teva mare que si tens una bona relació, vull dir que no pot venir al teu casament?
Perquè ella sabia que hi hauria un conflicte. O sigui, ella sabia que el seu casament, la protagonista, en vez de ser ella, seria la seva mare. I al final, aquests... toques de protagonisme, això ens passa moltes vegades, eh? No és nou. Però sí que és veritat que quan una... No és veritat, o sigui, al final hay niños que quieren ser el niño, o sea, hay persones que quieren ser el niño en el bautizo, la novia en la boda, i són convidats en aquests events, no?, en aquest sentit. Però sí que és veritat que amb aquest casament en concret va ser molt heavy perquè la mare es va canviar fins i tot 3 vegades de la taula nupcial. O sigui, va dir... m'asseca a la taula, no m'asseca a la taula, no vull seure a la primera fila, normalment en un banc d'església, s'asseu el pare de la núvia i al costat s'asseu la mare. Ella no va voler seure al
cortejo. Ella que volia estar dalt.
No, volia seure... Sí.
Clar, jo
ella
què
ja
sé.
Ella ja va dir que volia seure en una altra fila i que ella no d'això, però sí que havia de tenir el seu lloc reservat encara que fossin de files enrere, en aquest sentit.
Quasi que prefereixo els ulls de vaca.
Sí.
No sé com ho veus, pulmons, Carles. O els pulmons, o el que sigui, o alguna cosa.
Nosaltres diem que tenim un màster en psicologia, al final.
Parlant d'això, és interessantíssim, perquè ella creu tenir un màster en psicologia i nosaltres tenim a l'estudi ara mateix un psicòleg general sanitari expert en psicologia del treball i les organitzacions. És interessantíssim, eh? Hem parlat ja en alguna ocasió amb en Xavier Sabin d'altres temes, però aquesta vegada l'hem volgut anar a buscar, perquè efectivament jo crec que aquí, no sé tant a tu, no sé si venen les clientes o els clients i t'expliquen una mica la seva vida.
Diàriament.
Eh?
Diàriament.
Diàriament? Ah, sí?
Sí, sí. Al mercat jo penso que, sense ser-ho, som psicòlegs de tota la gent. Jo penso que el fet de que tinguis algú davant que, bueno, és simpaticot i tal, però no tens la relació estreta que pots tindre amb un amic, et deixa anar a explicar coses que potser als propers no els hi expliques.
No els hi expliques, eh? Lídia, tu també et passa, això?
Jo en sé de moltes i de parelles que t'expliquen. Millor vas amb un cotxe amb ells i vas parlant del casament, no? Porque mi amiga ha hecho esto y vendrán los dos a la boda, ¿no? Y el novio le ha puesto los...
Cuernos
en el de esto.
Podem parlar final... de pulmons de vaca i no dels cuernos? Per què?
Vale, al final hi ha moltes coses així al final. O sigui, i situacions que... a més, després, el fotut és que els veus el dia del casament i dius, mira, quines banyes porten aquestes vaques, no? Ja al final és així.
Xavier Sabin, si els taxis, els cambrers, els carnissers, les wedding planners parlessin, no pel que sembla...
Sí. Què hem de dir d'això, no?
Clar. Perquè, no, la pregunta és per què a vegades tenim més confiança amb un desconegut o una desconeguda. Això ens ha passat, jo crec, a tots alguna vegada, no? Que et puges al taxi i no saps per què et poses a explicar-li la teva vida, no? Per què passa això?
Un motiu és, segur, el fet de que la relació no està en risc.
Clar.
Jo estic una estona, per tant, jo me puc obrir i no poso en risc ni perquè li sembli malament el que dic. O sigui, ara imagina que pues, el taxista doncs, té una ideologia política diferent a la meva. Pues, bueno, mira, si s'enfada, me cobrarà igual, hem arribat i aquí acaba tot. Llavors, aquest és un motiu.
Clar.
Després, un altre motiu serà que potser fins que jo no estic en aquesta situació no tinc l'oportunitat d'expressar allò que em fa sentir malament. O sigui, el millor és que jo surti molt frustrat de la feina i he passat pel mercat abans d'arribar a casa.
Clar.
Millor si primer passés per casa, no, potser no ho explicaria.
No, i estic pensant una cosa, que clar, normalment a on s'expliquen les coses? Al taxi, que seus, vull dir que no tens una altra cosa. Bueno, ara amb el telèfon mòbil la cosa probablement ha canviat una mica, no? Al taxi que seus, a la barra del bar, no? Quan vas a comprar, hi ha aquesta relació directa, no? Jo crec que és... va per aquí una mica, no?
Però aquí sí que tindríem que diferenciar la feina del psicòleg del fet de que algú m'expliqui les coses. O sigui, quan jo porto amb un amic al cotxe, no sóc taxista.
Clar.
Jo ara estic parlant a la ràdio i no sóc locutor. Quan faig un event i jo venen quatre amics, no sóc wedding planner en aquell moment. Llavors, aquí sí que hem d'entendre que és veritat que hi ha una part de la psicologia que té a veure amb la paraula i amb la oïda, però hi ha la part principal de la psicologia que segurament no és aquesta.
Està bé la reivindicació, però jo crec que això ho tenim clar tots, que efectivament si jo tinc un problema de veritat, m'aniré al Carles a comprar-li hamburgueses, ens anirem a fer una canya com a amics i li explicaré la meva vida, però no buscaré una solució professional a això.
Sí.
No?
Sí, però jo quan el cambrer me posa una cervesa no li dic jo també sóc una mica cambrer, perquè de vegades poso cerveses als amics.
Val, o
sigui... I això és perquè de vegades no tenim... prou clar quina, al final quin és. Per què? Pues, perquè el cambrer fa moltes coses més que posar cerveses.
Clar.
I el psicòleg fa algunes coses més a part de posar l'orella.
En qualsevol cas, és veritat que aquestes... O sigui, d'entrada jo faria obligatori per llei que la gent anés al psicòleg...
Mira.
No, és veritat, de tant en tant, no? O sigui, que ens ajustés una mica, doncs igual que quan tens mal de queixal o igual que quan tens mal a un peu, doncs te'n vas al traumatòleg o a l'especialista que vulguis. Però és veritat, jo crec que ara menys, no? Però que abans era com una mica... una vergonya, això d'anar al psicòleg o al psiquiatre. Jo crec que això comença a estar bastant superat. No?
Cada vegada venen més, i inclús ara té un puntet com de prestigi social. Perdona. Hi ha gent que vacila una mica de... Jo tinc el meu psicòleg.
O el meu terapeuta, també s'ha posat molt de moda. El terapeuta,
sí.
No?
Sí. Hi ha gent que s'ho fa, de terapeuta. Que hi ha gent que... Jo a vegades em diu, no, és que jo soc terapeuta. Dic,
bueno, això és una altra cosa.
Això és una altra cosa,
això,
no?
Això és una altra cosa que aquí sí que jo crec, amb això de dir que el cambrer diu que fa com de psicòleg, mira,
no,
jo,
evidentment...
jo puc entendre, però entenc que no estem dient això. Però aquella gent que es fa coach, per exemple, aquí sí que jo crec que hi ha una competència deslleial bastant potent, no?
Per què em punxes?
Home, perquè m'ho expliquis, t'has ficat amb els cambrers i amb els carnissers...
No m'he ficat, però... És que m'ha semblat una cosa... És molt curiós, això de la mare, i és la diferència entre, evidentment, doncs, quan jo estic organitzant una boda, el que vull és que hi hagi els mínims conflictes, etc. Però el que tu has fet és pensar... Ostres, si fos la meva mare o si fos jo, que difícil seria, ja, però és que no és la teva mare. Hi ha un concepte de psicologia que és molt interessant, que és quan tu coneixes la història de vida, la seva conducta cobra sentit.
Clar.
Si tu coneixes el tipus de relació que té, el vincle que té amb la mare, les situacions passades, el més normal és que pensi, doncs, l'ideal seria no convidar-la. I al final l'ha convidat perquè ha passat per davant el que dirà la gent i el com se sentirà la meva mare per davant d'ell mateix. O sigui, segurament amb una consulta de psicòleg el que s'hagués fet és separar què hi ha de cert, què hi ha d'exagerat, quins motius hi ha, quines són aquestes pors, i si donant-li la negativa a que aquesta persona vingués a la boda, en realitat està responent a la necessitat d'aquella persona.
Clar, jo ho vaig intentar, eh? Sí. O sigui, això que mateix que m'estàs dient, vam posar, al final és una llista de pros i contres. Una llista de pros i contres, separant, evidentment, evidentment en professionalitat, evidentment, però sí. Li vaig dir, clar, trobaries a faltar si no hi hagués tot això? Em diu... Es va quedar com...
Jo
no ho sé, penso, en aquest sentit,
saps? Jo és que penso que segurament el que marca la diferència, eh? Que és que quan expliquem la vida no volem que els altres ens diguin res. Mm-hmm. Volem que ens escoltin i ens donin la raó. I si ens pugem al taxi i li diem, és que la meva parella no sé què, no volem que el taxista ens faci un estudi psicològic dient, has pensat realment en quin és el motiu pel qual... No busquem això, per això sí que anem al psicòleg. Exacte. El que volem és desfogar-nos, mm-hmm. No? Estaríem
tant,
d'acord amb això?
I tant. I no sé quina era la pregunta.
Jo tampoc, perquè aquí com guió no en tenim. Bueno, sí que en tenim.
Sí, però ens els saltem.
Avui ens els hem saltat pràcticament tot. Sí. Estava pensant de tota manera que la consulta d'un psicòleg, el tema dels clients, té tela també, no? Vull dir, si vosaltres parléssiu, la veritat és que a nivell d'anècdota seria magnífic. No?
Això parlàvem. El coach. Pues aquesta és una de les diferències importants. Aquí hi ha un tema que és, per mi seria fàcil carregar-me tots els coaches, però no ho faré, perquè no tinc estómac després per aguantar les crítiques. Però hi ha una cosa que és certa, i el que és cert és que no està regulat. La formació del coach no està regulada. Una persona pot fer una formació d'una setmana i dir que és coach, i hi ha gent que es forma durant 2 anys i mig, i és una formació com a de més pes,
sí, sí.
I també són coach.
Sí, sí.
Aleshores, què és el primer que tenim que tindre en compte? Que el coach l'avala la seva experiència. Si tu fas un coaching de ràdio, si fas un coaching de mercat, o si fem un coaching de muntar vents o de muntar bodes, ho podeu fer. Per què? Per la formació, no. Perquè al final, qualsevol situació que es plantegi, vosaltres ja us hi heu trobat i ja l'heu resolt abans. Yeah. Llavors, aquest és el tema del coaching. Si hi ha una persona que és un alt directiu i diu que fa un coaching de direcció, està molt bé. Però, de vegades, és això del que serveix, serveix, i el que no abans dèiem, a consultor.
Yeah.
Que és, si tan bon directiu ets, què estàs fent aquí de consultor? Si tan superdirectiu ets, com és que estàs fent de coach?
Avui estàs fent amics, eh?
Sí. Aquesta és la primera part. I després hi ha la segona part, que per mi és la fonamental, que és, si jo relato alguna cosa d'un client, la persona va al col·legi de psicòlegs i jo perdo la llicència.
Clar.
O sigui, el psicòleg és una persona que és graduada, que té, però és llicenciat. I això vol dir que en qualsevol moment pots deixar de ser-ho, com el taxista. Si fa alguna cosa malament, li retira la llicència. Oi, si m'apujo a un cotxe qualsevol? Pues si el viatge surt bé, no passa res, però si el viatge surt malament, a qui li reclames?
Déu-n'hi-do, eh?
Aquesta és la part important. Llavors, anècdotes i gent coneguda, i gent famosa, i gent que podríem trobar, pues, evidentment en tenim. I com que és més important per mi la meva feina que cotillar, doncs
no, veus, a mi les anècdotes de gent famosa no m'han agradat mai. Perquè justament el que m'agrada les anècdotes és l'anècdota anònima. Sí. L'anècdota d'algú que apareix i que no pensa que està en el... perquè ser famós és un rotllo. És a dir, és un rotllo perquè facis el que facis. Allà on vagis, sempre hi ha algú que s'hi fixa. I algú que té ganes d'explicar-ho. Perquè no hi ha prou amb saludar el famós. És allò de l'acudit de la Julia Roberts. Has de trucar algú per dir-li que has conegut aquella persona i, per tant, qualsevol tipus de cosa, de comportament que faci, allò després es comenta. Vaja, no ho sé. Però a mi m'agrada l'anècdota aquesta, la del mercat.
És que si no és important, si no ho expliques no és important, no?
Ja. Mira, que li diguin els ulls de la vaca.
Clar.
No, per exemple. Va, què més us ha passat aquests dies amb tant de casament?
Sí, aquests dies han sigut com d'això, però parlant d'això que deies dels famosos,
sí.
I també recolant una miqueta el tema de les propines,
sí.
Sí que és veritat que quan algú és famós, tu has de protegir una miqueta l'entorn, mm-hmm. Vale? En aquest sentit. O sigui, has de posar... Llavors, amb un event que vam fer, això ho vam explicar, i era una persona de Barcelona amb una situació complicada en aquell moment, i es feia una celebració amb tota la família i amics d'aquesta persona. Llavors, diguéssim que ens va deixar uns sobres apartats per poder desviar l'atenció en el cas de que algú volgués entrar en aquell espai. Llavors, en aquell moment, clar, si algú veia que ho estaves, que estava fent aquella celebració en aquell moment, la implicació que tenia i la comunicació que podia tenir d'aquell personatge públic havia de ser molta. Llavors, va parar fins i tot un discobús d'aquests discos tan xulos que hi ha ara, que són discoteques mòbils, i vam donar-li un sobre.
Jo que porto molt de temps preguntant-me, ara en l'època dels correus electrònics, per què calen els sobres? I ara ho he entès.
Ara ho has entès, oi?
Pels
dinerets.
Pels dinerets, no? Quina cosa. Sí que n'hi ha sobres, no?
Sí que hi ha sobres, sí.
Jo,
no hi ha... Anava a dir targetes black, no, hi ha sobres.
Què has dit, els blacks?
Ja no hi ha targetes black, dic que hi ha sobres.
Quina cosa, eh?
Sobres populars.
Sobres populars,
com a... No, efectivament.
No sabem, el que hi havia dintre.
No, eh?
No ho sabem.
Molt bé. Però... Quin és la... O sigui, l'altre dia parlàvem de la setmana... del Dia Internacional de l'Hamburguesa, la propera celebració així... Tenim idea?
M'agafes fora de joc, ara...
Si no tenim el Dia Mundial de l'Escalopa...
Els llibrets.
No, els llibrets tots els dies són els dies mundials dels llibrets. Però estàs buscant a veure si existeix el Dia Internacional de l'Escalopa?
Home, per suposat.
Sí, a veure. Si abans que acabi el
programa... Escolta, el que sí que és veritat és que segurament, Xavier, el fet de que necessitem aquest contacte a vegades amb un desconegut, això és evident que no estem parlant de psicologia ni de teràpia, però sí que és... Senta bé, no? La xerrada amb aquell desconegut per buidar d'alguna manera, no?
Hi ha un aspecte que de vegades treballem a consulta, que és, són aquelles persones que no saben gestionar el nivell d'intimitat.
Ah.
I que de vegades passa... Al final, si és una persona que me trobo pel carrer i que és com atzarós, no passa res.
Clar.
Però de vegades, i això és més complicat, hi ha persones que potser li fan confidències a un company de feina.
Clar.
I són confidències que poden comprometre una mica o que poden violentar. Llavors, això és fonamental. El fet d'expressar-ho, explicar-ho, això té un motiu, que us l'explico o...
Tens un minut.
Vale. El motiu és que l'emoció està en un puesto i el llenguatge està en un altre. Quan la persona expressa l'emoció amb llenguatge, ho gestiona. O sigui, parlar amb un desconegut o amb una persona coneguda genera alivio. No sé dir-ho
en català. Sí, sí.
D'acord?
Alleugeriment.
I té l'avantatge aquesta que tu comentes, que és com que hi ha distància, no m'ha de dir el que he de fer, que clar, ma mare, el meu germà o el meu company si m'ho diria.
Deixa'm dir-te que quan efectivament vas explicar-li a un amic alguna cosa i en lloc de que t'escolti ja està, et comença a dir, no, però hauries d'haver dit això, és anda, calla, no?
Sí.
Tan rabietes, a més a més.
No, no, perquè, clar, no vols algú.
Tendries que haver dit què?
No vols algú.
Que la situació no l'has viscut tu.
Jo l'altre dia vaig pensar en casar-me només per explicar-te una cosa. Escolta, Xavier Sabina, ha estat un plaer, de veritat. Ens agrada molt quan vens al programa, t'ho dic de debò. Moltíssimes gràcies, eh?
Encantat de vindre.
Moltes gràcies. Que hi ha el Dia Internacional de l'Escalopa?
No he trobat el Dia Internacional de l'Escalopa ni del llibret. He trobat altres.
Però jo crec, com quin? El del pinxo, no?
El de... Doncs mira, ara acabo de veure el del pollo al curri.
Dia Mundial del Coll... De veritat, existeix el Dia Mundial del Pollo al Curri?
Sí, és el 12 de gener.
Mira, ens queda bé. Lluny.
Sí, el dia de la croqueta, ara estava anant cap a més a prop, a veure què ve properament.
I properament què ve?
Doncs, pues, a veure...
Bueno, escolta, mira, demà tornem, a les 3 de la tarda, aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Gràcies, Xavier, molt amable. Gràcies, Lídia.
Gràcies.
Segueix mirant, Carles.
Segueix mirant.
Què?
Pues no, jo continuo mirant aquí...
Tots, La Glòria Galeano, l'André González, la Núria Ros, l'Oriol Francisco, el José Matosas, el Carles buscant el...
22 de juny, Dia Internacional de los Aritos de Cebolla.
El 22 de juny.
Sí.
Va, ens quedem amb aquest que és més a prop. Demà tornem a les 3 de la tarda. Nova edició del Tot anirà bé. Ja serà 2 de juny i dijous, tocant un cap de setmana, recordo, de 3 dies. Fins demà, gràcies, bona tarda. Adéu.
Ràdio Estel.
Podcast, ràdio online i a la carta. Descàrregues, la programació diària i, sobretot, més ràdio. És la nova app de la nova Ràdio Estel, tant per Android com per iPhone. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial i troba-ho tot. Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresòl segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Les veus més interessants de l'actualitat les trobes cada tarda al Punt i Seguit, amb Diana Silva. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, un repàs de la informació del dia perquè no et quedi res al tinter. Punt i Seguit, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, amb Diana Silva a Ràdio Estel.
Els podcasts de Ràdio Estel. Bayona contra la bajona, la proteïna, teràpia de grup, en poques paraules, matrícula oberta, olor de tinta, la tecnopèdia, la veu de Càritas. Ràdio Estel té tants podcasts que no te'ls acabes. I te'ls trobes a tot arreu, a la nostra app Ràdio Estel Oficial, a radioestel.cat, Spotify, Google Podcast i iVoox. Són els podcasts de la nova Ràdio Estel.